Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Ens ha tocat viure un temps estrany amb un expresident dels Estats Units que es mor de ganes que el detinguin, amb un diari fardant de publicar fotos manipulades en portada, amb la principal xarxa social d'informació convertida en plastilina a mans d'un multimilionari amb la masculinitat molt fràgil, amb mares que tenen nets per gestació subrogada, amb l'esperma del fill mort i amb el Real Madrid queixant-se sistemàticament del maltractament arbitral. Ahir totes les mirades al Camp Nou estaven posades sobre els àrbitres i, tot i que no va ser un partit plàcid, ni molt menys, no es pot dir en cap cas que el seu paper fos determinant. Va ser una victòria tan inapel·lable del Madrid com desconcertant. Per això encara genera més curiositat saber què diran avui a la televisió oficial del club, que feia dies que pressionava Martínez Munuera i González González, amb reportatges de l'escola Kia i Tomate, esbiaixant els fets i fins i tot mentint, insistien a sembrar la sospita sobre els encarregats de dirigir el partit. En alguns vídeos directament acusaven el VAR de putinejar les imatges polèmiques per perjudicar el Madrid o de tenir com a objectiu que el Barça guanyés la Lliga. Fa setmanes que discutim si el Barça ha comprat o no àrbitres i tot indica que no, però tant hi fa. Entre el silenci del club, la reverberació d'alguns altaveus mediàtics de Madrid i la dèria de Tebas, Ceferín i companyia, sembla que el Barça ja l'han sentenciat. Un dels arguments és que no cal comprar àrbitres perquè et sancionin. N'hi ha prou de tenir intenció d'influir en la competició. És exactament el que esgrimeix el Madrid per personar-se en la causa. I la pregunta és: assetjar de manera repetida els àrbitres a través del principal òrgan de comunicació del club no és intentar influir en la competició? Perquè una cosa és utilitzar els mitjans afins per collar més o menys, això s'ha fet tota la vida. Però una de molt diferent és atacar i amenaçar la principal autoritat de la competició sense intermediaris, esperant així aconseguir arbitratges més benèvols. I que, a més, no passi res. El Codi Disciplinari de la Federació Espanyola de Futbol és molt clar. Article 100 bis. La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la federación, así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados. Y aquí inclou entrenador, jugadors i cos tècnic, però també afegeix: tratándose de directivos, clubes o cualquier otra persona o entidad, la multa serà de 600 a 3.000 euros. Si la televisió oficial d'un club, en el seu informatiu del migdia, és a dir, en la seva expressió editorial, en queda exclòs, aleshores és que hi ha barra lliure per dir el que es vulgui, segons d'on es digui, esclar. Les últimes setmanes, molts comentaristes han destacat la paradoxa que el club, que sempre ha gaudit del favor governamental, on s'han mogut històricament els fils del poder, assenyali ara el Barça i es presenti com a perjudicat. Però encara és més interessant que aquesta sensació de greuge, genuïna o impostada, arribi al punt de fer-los qüestionar el sistema en si. És la mateixa estratègia de la dreta espanyola que, quan és a l'oposició, sent que li han arrabassat el poder de manera il·legítima i que tot s'hi val per expulsar-ne l'esquerra. Igual que els mitjans conservadors parlen del sis de Tezanos, Real Madrid Televisió parla del VAR de Clos Gómez. El Barça no té dret a dominar el futbol espanyol, i si ho fa, ha de ser per força amb trampes. El Madrid va amb tot, ataca amb impunitat, i el Barça es tanca l'àrea en silenci i treu aigua de la barca. Tot plegat mentre els aficionats, com escrivia el Joel Díaz a Twitter fa uns dies, s'agafen com un koala a la possibilitat d'haver pagat al tal Negreira 7 milions d'euros a canvi d'absolutament res. I que no falti una golejada traumàtica a l'abril. Les tradicions no s'han de perdre. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Vinga, va, peu a terra, que és dijous 6 d'abril del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat o enterbolit, amb algun ruixat aquesta tarda entre les comarques interiors de Girona i de Barcelona. Ara fa fred, però el migdia serà suau.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ara parlarem de la derrota estrepitosa del Barça 0-4 i el Camp Nou contra el Real Madrid, que jugarà la final de la Copa del Rei contra Osasuna. També parlarem dels pirates informàtics de Ransom House, que ara amenacen l'Hospital Clínic de publicar dades de pacients amb malalties infeccioses si no paguen el rescat per recuperar tota la informació que els van robar. Però abans, hem de parlar del trànsit, perquè estem en plena Setmana Santa i la tarda d'avui i el matí de demà es preveuen complicats. De fet, ja ho va ser la tarda d'ahir, amb prop de 15 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia. Entre avui i demà, trànsit preveu que 380.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en la segona operació sortida de Setmana Santa. Ha preparat un dispositiu que afecta més de 200 quilòmetres de carretera pels propers dies, però tot i això avisa que les cues són gairebé inevitables, especialment en l'operació tornada, perquè entre diumenge i dilluns es desplaçaran 600.000 cotxes. Els Mossos desplegaran més de 1.300 controls de drogues i alcoholèmia, també de velocitat, que és un factor clau per la gravetat dels accidents, i de distraccions, que són la causa principal de sinistralitat. L'intendent Vicenç Gasulla demana molta precaució tant a les grans operacions de sortida i tornada com als desplaçaments curts la resta dels dies.
Tenim molta preocupació en la pressió sortida i retorn, bàsicament per un tema de mobilitat i tot el que significa les retencions, però també hem de mantenir el nivell d'alerta en aquest període, diguéssim, de destí, allà on estem als destins, perquè també ens desplacem amb vehicles, i desplaçar amb vehicles sempre porta implícit el risc de tenir un accident.
Les mesures principals per minimitzar les retencions són els carrils addicionals i limitacions a la circulació de camions. La rasbassem en aquest informe de la Laia Colomer i el Benet Íñigo.
Camions per la dreta i sense avançar.
Avui, dijous Sant, ja ho han de fer el tram central de la P7 entre la Roca i Martorell, des d'ahir i ja de manera permanent, entre Calafat i Camarles a les Terres de l'Ebre.
Segueix la prova pilot entre Martorell i Gelida.
Tots els vehicles han d'anar com a molt a 100 per hora, cap al sud en l'operació sortida i cap al nord a la de tornada. Els camions tampoc hi poden avançar. L'intendent Vicenç Gasulla explica què s'hi han trobat els primers caps de setmana.
Van tenir un índex d'infracció més aviat del camió circulant pel carrer central que no passa velocitat. La velocitat estava bastant ben controlada.
Els camions directament tenen prohibit circular per la P7.
El divendres al matí, el diumenge a la tarda i el dilluns al matí. Si ho necessiten, poden aturar-se als antics peatges de la Roca i Martorell.
Carrils addicionals.
S'instal·laran en l'operació tornada a la P7 Nord entre Montornès i Sant Celoni, a la P7 Sud entre Vilafranca i Martorell i a la C32 entre Montgat i Sant Andreu de Llavaneres.
I també hi haurà mesures especials, eh?
La C16, la C14, la C55, la C31, la C65 i la Nacional 2. S'hi anul·laran carrils d'incorporació o s'invertirà la prioritat en algunes rotondes.
Ramon Lavia, el director del Servei Català de Trànsit. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vostè.
Miri, si jo tingués vacances aquests dies, tinc previst marxar amb la família, amb el cotxe, a quina hora em recomana que surti?
Jo el que li recomanaria és que s'informi bé i programi bé el viatge. Nosaltres anirem donant informació a través de la nostra xarxa social. Ja ho hem fet en altres caps de setmana importants d'important mobilitat, i anirem anunciant amb unes gràfiques del nostre programa d'intensitats com de retencions quines poden ser les hores punta de retencions o d'intensitats respecte a anys anteriors. Per tant, jo el que li demanaria és que es programi i que, per tant, miri el que anem informant per poder sortir en una hora més vall i no tan punta, no? Dit tot això, doncs cal ser molt prudents sempre, sobretot en la sortida.
Avui quin és el moment que es preveu més complicat? La tarda?
Nosaltres preveiem una sortida de 380.000 vehicles entre aquesta tarda d'avui, de les 12 del migdia d'avui fins a les 12, de les 3, perdó, del migdia d'avui fins a les 3 del migdia de demà, no? I preveiem aquests 380.000 vehicles. No preveiem una especial complicació, però sí demà al dematí pot haver-hi algun tipus d'acumulació, especialment en l'AP7, que és aquesta distribució de mobilitat litoral, i en algunes vies d'interior o cap al nord.
Per tant, quines serien aquestes hores vall que, a priori, ja sé que després d'això hi ha un accident, passa el que passa i acaba com acaba, però quines serien les hores vall que la gent podria intentar aprofitar per esglaonar una mica la sortida?
Jo no em centraria tant en la sortida, que sempre sol ser, si s'hi fixa, aquestes franges horàries són de 24 hores i, per tant, sol ser més espaiada. Sempre hi ha puntes al que serien els dissabtes de sortida, el que seria demà el divendres sant de sortida. Sempre hi ha aquestes puntes al matí d'aquesta franja horària. Solen ser cap a les 12, migdia, però ho ha d'anar seguint, s'ha d'anar seguint i, per tant, s'ha d'anar mirant perquè pot variar. I, sobretot, jo el que sí programaria molt bé és la tornada, que nosaltres la preveiem de 600.000 vehicles entre el que és el diumenge a les 12 del migdia fins al dilluns a les 12 de la nit. Aquí també cal anar seguint la nostra xarxa social i la informació que anem donant per veure quin seria el període de temps més adequat per fer el retorn.
Per tant, aquella gent que pretengui fer la mona fora, doncs potser que s'ho replantejo, la gent que podria tornar el diumenge, doncs també seria una bona opció.
Cal anar-ho seguint. Com molt bé deia vostè, hi ha, nosaltres el que intentem és limitar el màxim d'interaccions i d'incidències a la via i, per tant, donar el màxim de nivell de servei perquè tothom tingui una circulació i un retorn o una anada molt fluida, però poden haver-hi tant avaries com accidents, com alguna altra incidència, pot ser un incendi, etc etc, i per tant això pot variar, es fa de mal dir. El que sí que nosaltres anem donant és la fotografia dels anys anteriors que s'assemblen a aquest, a on i quan es havien produït les retencions. I per tant això és important d'anar seguint per veure quina gent aleshores ball en aquells anys i per tant pot ser interessant tornar en aquelles hores ball.
Quines són les vies més conflictives, les habituals?
Sí, l'AP7 és la que ens ocupa més perquè preveiem aquesta mobilitat litoral tant nord com sud. Ahir ja hi va haver una, com molt bé deia vostè, hi va haver una sortida de vehicles a la tarda cap al sud i efectivament aquell tros que nosaltres diem d'anar 100 per hora de Martorell fins a Gelida va ser un dels trossos que se'ns va congestionar. I l'AP7 és una de les que ens ocupa i, per tant, posarem carrils addicionals i tota la bateria de mesures que ja posem. I les altres vies són les vies més d'interior o més cap a muntanya, que serien la C14, la C16, la C17, aquestes vies que poden també acumular molta intensitat de trànsit cap a les zones d'estada o de repòs.
Què va passar ahir a l'AP7? Perquè avui molta gent de la que hagi de sortir pot pensar si ahir va haver-hi aquests 15 quilòmetres, si va haver-hi tots aquests problemes, avui això pot ser terrible.
Aquestes retencions que hi van haver ahir, que no van ser molt compactes, sinó que hi havia amb quilòmetres amb retencions, efectivament es van donar en aquella zona que nosaltres ja hem controlat o volem controlar la velocitat a 100 per hora i avui es posarà en marxa aquest control a 100 per hora, igual que demà, que és entre, igual que el retorn també, que és entre Martorell i Gelida. Aquí el que és necessari és que centri en aquesta velocitat tota la massa de trànsit, tot el que seria com un magma, el magma del trànsit, ha d'entrar a 100 km per hora i sortir a 100 km per hora per intentar evitar el màxim d'interaccions i de col·lisions que es puguin produir, perquè així es donar el màxim servei i estirar aquest flux de trànsit perquè surti amb fluïdesa, d'acord? Això és una de les mesures que nosaltres hi confiem perquè en aquesta zona on es va produir aquesta congestió no es produeixi, si més no, amb una densitat tan important que acabis tenint pràcticament un tall de la via, no?
Li volia preguntar, hi ha una qüestió que és una de les mesures, diguem, que els últims mesos i que ara aquestes dies és important, que és la prohibició als camions d'avançar, que han d'anar per la dreta i que no poden avançar. Això es compleix? Tenen la percepció o la informació que això es compleix fil per randa?
Aquest cap de setmana, a més d'aquestes limitacions que ara comentaré, hi ha també restriccions de vehicles pesants, tant el divendres com el dissabte com el diumenge, a les tardes. Com el dissabte, com el diumenge, com el dilluns. El dilluns és tot el dia. Per tant, és important també conèixer que hi ha restriccions de circular. I les limitacions de circular per la dreta, nosaltres vam veure que hi havia un grau de compliment força elevat en la circulació per la dreta. La circulació per la dreta es basa en que volem laminar el trànsit i, per tant, dones més capacitat a la via. Lamines el trànsit i poses els pesants a la dreta, dones més capacitat a la via i, per tant, tens un flux de trànsit més lliure, no? Sí, creiem que ajuden i mitiguen les congestions que hi podrien haver.
I pel que fa als accidents, els preocupa algun punt especialment, algun dia particular?
Ahir l'intendent ho anunciava i ho explicava en la roda de premsa. Ens preocupa, en aquests grans moviments de mobilitat, amb mobilitat molt important, els grans moviments cap a destí o de retorn, no solen haver-hi els accidents més importants. Moltes vegades ens preocupa més i hem d'estar més ocupats i més concentrats i ser molt més prudents en aquesta mobilitat de la zona de vacances on estem, de la zona d'estada. Aquesta mobilitat més de curt en la zona on estem passant els dies és la que ens preocupa més.
Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, li agraeixo que ens hagi atès aquest matí al Món a RAC1. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostè i molta prudència a la carretera.
I ja que parlem del trànsit, doncs sapiguem quina és la situació a hores d'ara a la xarxa viària. Des del RAC tenim l'Àlex Huguet. Hola, Àlex, bon dia.
Hola, molt bon dia. A aquesta hora no hi ha retencions als punts habituals de la xarxa viària a l'espera, com comentàveu, que s'intensifiqui aquest dijous a la tarda per l'operació sortida. Sí que hi ha alguns punts amb circulació més densa, sense aturades, com la C58 a Ripollet en sentit nord, o a la C33 arribant a l'Avinguda Meridiana de Barcelona en sentit sud. Però, com dèiem, en cap cas parlem d'aturades, tampoc a les rondes de Barcelona, on ara s'hi circula amb fluïdesa en els dos sentits de la marxa. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I parlem del trànsit, molt pendents de les carreteres, però també molt pendents del temps. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Això, si venen uns dies festius de Setmana Santa, tranquils.
Sí, seran dies com a molt de cel mig ennuvolat i d'aigua ben poca. Demà, divendres, algun ruixat a la tarda cap al Ripollès i dilluns, de nou, algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, però dissabte i diumenge no s'espera pluja, només algunes bandes de núvols. Demà pujaran les temperatures entre 2 i 4 graus a tot el país, baixen lleugerament dissabte, però tornen a pujar de cara a diumenge amb migdies que seran suaus i nits que es mantindran fredes. I avui, de moment, comencem el dia amb temperatures al voltant dels 4 graus a Lleida i també a Girona, 13 a Tarragona, 12 a Barcelona, 8 a Tortosa, 6 a Igualada i un grau a Ripoll. Ara mateix amb força núvol, cel mig ennuvolat, enterbolit, que es mantindrà així durant tot el dia. I a partir del migdia, algun ruixat avui cap al Montseny i també al voltant d'Osona, el Berguedà i el Ripollès, amb temperatures màximes al voltant dels 20 graus.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Passen dos minuts d'un quart de nou del matí, ho dèiem fa una estona. El Barça ha dit adéu a la Copa del Rei després de perdre estrepitosament 0-4 contra el Real Madrid al Camp Nou. Els de Xavi Hernández venien de guanyar 0-1 al Bernabéu a l'anada, però l'avantatge els va durar només 45 minuts, el temps que va trigar Vinícius a fer el primer gol del partit i a deixar tocat anímicament l'equip blaugrana, que just abans havia estat a punt de fer l'1-0. És curiós perquè fins aquest moment el Barça havia tingut la pilota, havia plantat cara al Madrid, malgrat les baixes tan importants com les de Pedri, Dembélé, Christensen i Frenkie de Jong. Però després, a la segona part, tot es va convertir en un absolut desgavell. Karim Benzema va fer el 0-2 els primers 5 minuts, els blaugranes es van enfonsar del tot i a partir d'aquí van anar caient l'un darrere l'altre. És a dir, el que va perdonar el Barça a la primera part no ho va perdonar el Madrid a la segona i l'efectivitat dels Ancelotti es va imposar al poc desequilibri de l'atac blaugrana, encapçalat per un Lewandowski que ahir va fer ben poca cosa i un Rafinha que no va ser capaç de superar Camavinga, que jugava de lateral esquerre en cap moment del partit. Després, ni Ferran Torres ni Ansu Fati ho van millorar. En tot cas, a mitja hora pel final, Kessié, que estava fent un molt bon partit, va fer un penal absurd a Vinícius i Benzema va aprofitar per fer el 0-3. I després el francès encara va tenir temps de marcar-ne un altre, el definitiu 0-4, que va fer que el Camp Nou es buidés de cop quan quedaven 10 minuts pel final. És una patacada tan dolorosa com segurament inesperada del Barça, que venia de guanyar els tres últims clàssics, aixecant un d'ells la Supercopa d'Espanya, i de deixar molt encarrilada la Lliga quan falten 11 jornades. Més detalls, Marta Ramon.
El Madrid va tornar-li al Barça el 0-4 de fa un any i va treure's l'espineta de la final de la Supercopa, privant els de Xavi d'optar al triplet estatal. Poc s'ho pensava un Camp Nou entregadíssim durant uns primers 45 minuts molt sòlids dels blaugrana, que sent superiors van avisar aviat la porteria de Courtois sense ser efectius. El Barça va fer bona la màxima de qui perdona perd i va naufragar a partir del segon gol del Madrid, protagonitzant una segona part sense cap tipus de reacció i mastegant un hat-trick de Benzema. Ter Stegen almenys va poder evitar la maneta. Xavi s'aferra al valor de la Lliga per reivindicar la feina feta malgrat el volum de l'eliminació.
No, el missatge és que l'any passat també vam guanyar 0-4 i al final no es va guanyar res. Aquest any perd 0-4 i es pot guanyar la Lliga, per tant, i la Supercopa. Per tant, podem fer una molt bona temporada. Estem enfocats ja a la Lliga, ara els he dit als jugadors, a canviar de xip. I bé, avui nosaltres hem perdonat al Madrid i el Madrid no t'ha perdonat a tu.
Xavi va reconèixer també que els havia faltat maduresa competitiva, una reflexió que va recordar el comiat prematur de la Champions fa uns mesos.
Per cert, que després del 0-4, el futbol va passar a un segon pla i Araujo i Vinícius se les van tenir més d'una vegada. Després del partit, el central uruguaià li va llegir la cartilla.
Hoy me calenté un poco porque estaba todo el partido hablando con la gente de afuera, calentando a los compañeros. Creo que es un grande jugador, pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar al fútbol adentro de la cancha va a ser todavía aún mejor. Y nada, eso me calentó porque estaba diciendo de todo para nuestra gente y nada, cosa de fútbol.
Aquesta derrota tan contundent del Barça contra el Madrid és avui a la portada de tots els diaris, n'informa Albert Pedrol.
A Mundo Deportivo Sentinel escriu que el Barça necessita millorar la seva resposta psicològica i afegeix que la Copa del Rei fa pinta de ser blanca, però que la Lliga és el que marca la diferència entre equips. El diari Esport Lluís Mascaró afirma que el Madrid no va mereixer una victòria tan àmplia, però pica el crustó al Barça per dues desconnexions defensives que li van costar l'eliminatòria i conclou que la patacada contra el Madrid no ha d'atacar la temporada brillant que estan fent els blaugranes. L'Esportiu titula destrampada i sense doblet i escriu que el Barça va desaparèixer en una segona part desconcertant i que es va sotmetre a la contundència del Madrid. A l'avantguàrdia, Carles Ruiz Pérez escriu que el Madrid va aprofitar que el Barça li van tremolar les cames a la segona part per infligir un dur correctiu al seu gran rival. Toni Padilla Lara sosté que Benzema i la rialla provocadora de Vinícius van liderar la venjança del Madrid a la Copa del Rei i el periòdico parla de debacle del Barça, que va acabar desbordat en un escenari esfereïdor en què Benzema va firmar la nit de la seva vida al Camp Nou.
A Madrid, els diaris esportius s'hi abonen i parlen de bany del Madrid al Barça. N'informa Ana Alfonso.
El Marca Carlos Carpio celebra que després de tres clàssics que havien deixat l'orgull blanc malferit, ahir van donar un cop incontestable al Camp Nou. Carpio ja veu el Madrid cavalcant no només cap a la final de la Copa, sinó també cap al seu Sant Grial, un altre Champions. L'As parla de bany i final, amb una foto de Benzema somrient, que ocupa tant la portada com la contra del diari. I Alfredo Relaño escriu que ahir el Madrid va reaparèixer com el gran fantasma del Barça. Els diaris generalistes Ramon Besa, El País, creu que el Madrid va despullar el Barça en un duel en què la suficiència madridista, expressada en un triplet de Benzema, va contrastar amb la inferioritat dels blaugrana, desconcertats i contrariats. El Mundo parla de festí del Madrid al Camp Nou i veu un Barça exasperat amb els blancs. Orfeo Suárez sosté que el conjunt d'Ancelotti va buscar en el millor del seu ADN per vèncer l'adversitat. I la Razón també resumeix la nit com un festí madridista i apunta que el Barça es va quedar sense arguments.
Més enllà del partit, també crida l'atenció el que va passar al minut 10 de la primera meitat. Bona part del Camp Nou es va posar a corejar el nom de Leo Messi, tal com va passar a fora l'estadi abans del partit. Divendres, el vicepresident Rafa Juste va admetre sense embuts que negociaven per què tornés, i ahir el director de futbol, Mateu Alemany, no va ser tan explícit, però tampoc hi va tancar la porta. Són declaracions a Movistar.
Cuando se habla de él hay que ponerse firmes todos porque es absolutamente el ídolo de la afición del Barça. Por lo tanto, ese cariño existe, ha existido, existirá y existirá dentro de 10 años igual, ¿no? Y por eso en ese sentido hay que respetarle muchísimo. Él está ahora mismo jugando con el PSG, jugándose títulos en Francia y por tanto respeto máximo a esa situación. Nosotros a lo nuestro, Leo a lo suyo y el futuro nunca se sabe.
Escoltem ara el comentari que hi posa el cap d'esports de RAC1, el Joan Lluís García.
L'últim Barça-Madrid al Vell Camp Nou acaba sent un autèntic via crucis pels blaugranes. Un partit difícil d'explicar des del punt de vista futbolístic, que va arrencar una primera part més que digna pels de Xavi, pressionant amb energia a dalt, sabent-se fer l'amo de la pilota, però també estèril als metres finals. I no va ser fins a les acaballes del primer temps que es va viure un d'aquells momentums que marquen una eliminatòria. Courtois rebutja un xut de Lewandowski, Gavi mira a centrar sense encert el rebuig, Valverde es treu de sobre la pilota, que cau a peus de Rodrigo, i Marcos Alonso té un segon de dubte, arriba tard per aturar-lo i aquí s'acaba el partit. De l'1-0, que hauria fet justícia, el que es va veure a la primera part, al 0-1 hi ha un Barça absolutament desconegut. Bé, un Barça de Champions, que se li obre un abisme als peus que sembla no tenir final i a qui li poden marcar 3, 4 o vés a saber fins a quants gols. Avui és un dia dur pels culers, de penitència dura i rigorosa i merescuda, però cal passar pàgina també, centrar-se en la Lliga, que té un mèrit enorme guanyar-la, i posar una espalmeta perquè el Chelsea, el City o el Bayern facin aquella miraculosa feina de fer que guanyar només una Copa del Rei sembli la millor temporada de la història. I, per cert, no m'ha tenit cap incidència en el marcador, però l'arbitratge de Martínez Munuera d'ahir va ser digne del millor prime time de Real Madrid Televisión.
De tot plegat, en parlarem a partir de les 9 a la tertúlia esportiva amb el Roger Saperes, amb el Santi Segurola, el Joan Jopallàs i el Josep Martí. I ara que el Joan Lluís parlava de Real Madrid Televisió, ahir el canal oficial del club va tornar a ser protagonista per l'assetjament als àrbitres. No és cap sorpresa, ho comentàvem al davantal. Aquesta setmana els ha tocat el rebre els encarregats del Clàssic. I, doncs bé, ja fa dies que el Bernabéu es posava en la vena abans de la ferida i ahir un periodista de la casa va reconèixer obertament, durant l'informatiu del migdia, que tenia altres preferències.
Hoy nos toca lidiar con Martínez Munuera y con Gonzalo González en el VAR, que es como yo estaría más tranquilo, sinceramente, con Darth Vader y con Aníbal Lecter a los mandos. Se le recuerda del partido hace dos temporadas esa pareja ante el Sevilla, seis errores en la misma dirección que privaron al Real Madrid de ganar una liga. Pero bueno, a pesar de todo, de que va a pelear contra estos dos árbitros, contra Kroos, Gómez, Medina, Cantalejo,
lo va a intentar.
Contra las imágenes de Roures, en fin, contra todo, el Madrid lo va a intentar.
Sigui com sigui, el Barça ja mira cap endavant i un dels grans partits complicats que li queda a la Lliga és contra l'Atlètic de Madrid el dia de Sant Jordi a un quart de cinc de la tarda al Camp Nou. En aquest sentit, el gremi de llibreters ha tret ferro a la coincidència del partit amb la Diada. En un comunicat, el gremi confia que el Sant Jordi es farà amb total normalitat, creuen que és perfectament compatible gaudir de l'esport i de la cultura i recorden que aquest Sant Jordi s'allargarà durant tot el cap de setmana i que, per tant, hi haurà moltes hores per passejar i comprar llibres i roses. En declaracions a la Monarracú, la vicepresidenta segona del gremi de llibreters, Merche París, considera que seria més còmode, sobretot de cara als aficionats, que el partit es jugués una mica més tard i no un quart de cinc de la tarda, com està previst. Però confia que la festa està prou arrelada perquè el futbol no li faci ombra.
Jo, més que disminuir, potser el que passarà és que es concentrarà en determinades hores i també farà doncs, que la gent potser no es pugui sentir tan còmoda, és a dir, que no s'anirà repartint durant el dia. D'altra banda, penso que un partit de futbol no pot enfosquir una Diada de Sant Jordi.
També es mostra convençuda que l'horari del partit no els farà perdre vendes. 8 i 26 minuts, els pirates informàtics responsables de l'atac a l'Hospital Clínic de Barcelona amenacen ara de publicar més dades com a represàlia a l'ofensiva dels Mossos, que els va tombar el seu web a l'internet fosc. El grup criminal Ransom House ha fet un comunicat en què assegura que els propers dies publicarà un nou paquet d'informació privada i apuja l'amenaça un grau més. En aquest cas, diu que serà informació de pacients de l'hospital que tenen malalties infeccioses. Els pirates informàtics diuen també que compartiran dades textualment sobre l'ús que s'està fent de fàrmacs experimentals en la gent gran. No concreten a què refereixen ni tampoc quan penjaran aquesta informació, però asseguren que molestarà molt la policia. De fet, el comunicat d'aquesta matinada mostra l'empipament amb els Mossos per un bloqueig que no s'esperaven i que ha fet que la seva pàgina web estigui bloquejada des de dimarts. Ara bé, també asseguren que ja han trobat altres vies per distribuir il·legalment els arxius. El grup d'estorquidors informàtics també diu que han intentat parlar moltes vegades amb els responsables de l'Hospital Clínic, però que en comptes de dialogar els han cremat tots els ponts. Per això giren la truita i acusen la direcció del centre de ser la responsable de la situació. El xantatge de Ransom House planteja molts dubtes. Quines dades són les que farà públiques exactament? Quin sistema faran servir ara per filtrar-les després que els Mossos els hagin bloquejat aquesta pàgina? I també si hi ha alguna manera d'aturar-los als peus de manera definitiva. De tot plegat, en parlarem en temps de tertúlia, després de la tertúlia esportiva, la tertúlia convencional, amb el pèrit informàtic forense Bruno Pérez Junca. I avui també, en temps de tertúlia, parlarem de la residència Fiella de Tremp. Segur que recordeu el cas. En plena pandèmia, 7 mesos després de l'inici de l'estat d'alarma, hi van morir 64 persones arran d'un brot de Covid. En aquell moment, el govern va obrir-los un expedient i després va apartar-ne de la gestió a la fundació que se n'encarregava després de detectar-hi greus carències. Se'n va parlar bastant, aleshores. Doncs bé, ara hem sabut que dues treballadores denuncien que 20 dies abans que esclatés el brot mortal, el centre va celebrar la castanyada sense complir les mesures de seguretat establertes pel govern. Recordem que aleshores les trobades socials no podien ser de més de 6 persones. Les mascaretes eren obligatòries i les mesures de seguretat a les residències eren molt i molt estrictes. Tot plegat no es va complir, segons aquestes dues treballadores. L'Agència Catalana de Notícies explica que aquestes treballadores s'han querellat contra l'exdirectora i el patronat del centre per un suposat delicte contra la seguretat a la feina. El cas és que la policia ja investiga l'exdirectora del centre i també una monja que exercia com a responsable sanitària per haver comès una desena de negligències greus. Aquesta sèrie d'incompliments cal sumar-hi, com dèiem, la castanyada que denuncien aquestes dues treballadores i que s'hauria celebrat poc abans del brot, incomplint totes les restriccions del moment. Lleida, Karen Alfonso.
Segons explica l'Agència Catalana de Notícies, a les querelles presentades s'adjunta informació, plànols i fotografies que il·lustren les mesures infringides durant aquesta festa de la castanyada, que es va fer el 30 d'octubre del 2020. Només 5 dies abans de celebrar-se la festa s'havia declarat el segon estat d'alarma amb el toc de queda nocturn. A les fotografies es poden veure tots els usuaris de la residència junts al que seria la sala del parquet i sense mascareta. En aquestes querelles contra l'exdirectora del centre Remei Navarri i el patronat Fundació Fiella, les treballadores també denuncien una mala gestió de la implementació de les mesures anti-Covid, perquè no es prenia la temperatura als treballadors i les condicions laborals, ja que van arribar hasta més de 70 hores setmanals treballant. De moment s'investiguen aquestes dues querelles, però no es descarta que n'arribin més. A més, el jutjat de Tremp investiga l'exdirectora i la considerada responsable d'higiene sanitària per dues causes obertes contra elles, una per homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels 64 residents i l'altra per un delicte contra la seguretat en el treball.
Avui el periòdico explica que la policia ha constatat que a la residència trigaven més de 3 dies a aïllar els pacients infectats i que se'ls obligava a reutilitzar les mascaretes quirúrgiques durant dues setmanes quan l'ús recomanat és d'hores. De fet, el centre no aplicava cap pla concret per fer front al coronavirus ni tampoc va formar els empleats sobre com procedir quan es detectés algun cas. També es permetien les visites sense cap restricció i davant la falta de treballadors amb titulació durant el brot hi havia personal de la neteja sense formació ni experiència fent d'auxiliars de gerontologia, és a dir, cuidant dels residents. L'atestat també recull que els treballadors no es canviaven quan sortien de les habitacions infectades i que portaven la mateixa roba amb usuaris sans, tot plegat a banda, sense aportar les dades necessàries i diàries que demanava la Generalitat. Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista de BTV i col·laboradora del Món a RAC1, Abigail Armengol.
La querella de dues treballadores de la residència de Tremp farà que segurament moltes persones revisquin ara el malson d'haver perdut gent estimada durant la pandèmia. Persones a les quals el coronavirus es va endur i de qui en el pitjor dels casos no s'hi van poder ni acomiadar. I això va especialment per a les famílies dels 64 residents morts del geriàtric Fiella. Segons les denunciants, el centre va celebrar la castanyada 20 dies abans que s'hi detectés un brot, incomplint les estrictes mesures de seguretat. La valentia d'aquestes treballadores no farà reviure els morts, però tant de bo serveixi per aportar més proves a una causa ja oberta arran d'una denúncia de la Fiscalia. El personal també ha denunciat pèssimes condicions laborals, una qüestió que torna a posar al descobert un sistema que precaritza les cures. Sembla que aquest sector té penjat permanentment el cartell de rebaixes. Esperem que finalment es faci justícia per reparar part del dany causat. Una reparació que hagués pogut arribar en seu parlamentària quan es va proposar fer una comissió d'investigació sobre la Covid a les residències. Llàstima que finalment la cambra catalana la va rebutjar.
Passen 2:45 del matí i investigadors britànics han descobert com la contaminació provoca milers de càncers de pulmó en persones no fumadores. Segons publica la revista científica Nature, han vist com les partícules fines, que són molt petites, entren dins els pulmons i causen una inflamació al voltant d'unes cèl·lules que prèviament han mutat per altres motius. Això obre la porta a tractar abans aquesta inflamació per evitar l'aparició del càncer. De moment, ja ho han provat amb èxit en ratolins. Els investigadors van estudiar 33.000 casos de càncer de pulmó en persones no fumadores al Regne Unit, al Canadà, Corea del Sud i a Taiwan. Els resultats demostren una relació clara entre els nivells de contaminació, sobretot de partícules fines, i la incidència de la malaltia. Ara els investigadors volen comprovar si també provoca altres tipus de tumors. A Espanya, un 15% dels casos de càncer de pulmó, uns 5.000 anuals, són en persones no fumadores. I un altre efecte de la contaminació de l'aire és que fa que les vacunes contra el Covid siguin menys efectives. Així ho ha demostrat un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona. La investigació assegura que les emissions contaminants que habitualment hi ha a les ciutats redueixen fins a un 10% la resposta dels anticossos. Més enllà del que passa amb les vacunes contra el Covid, els investigadors avisen de l'impacte que té la contaminació en el sistema immunitari, fins i tot a nivells baixos. Laia Colomer.
L'estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat que la contaminació impacta en l'efectivitat de les vacunes. Es va reduir entre un 5 i un 10% en les persones que no havien passat abans la malaltia. S'atribueix a l'exposició a les partícules fines, al diòxid de nitrogen i al carboni negre. I no només a Barcelona, sinó també a altres indrets del país. Un dels investigadors de l'estudi, Manolis Cogevinas, explica a RAC1 que passa fins i tot en nivells moderats de contaminació.
Però saps, les vacunes provoquen una resposta immunològica molt forta. Doncs, i que tinguis la contaminació, i no parlem de la contaminació que tens a Índia, no? O a Delhi o a Lagos, aquí tenim més alta del regulat, però tampoc és tan alta, i que trobem 10% menys, home, és fins a un punt sorprenent.
Els experts demanen restringir encara més els límits de contaminació. Per exemple, en el cas de les partícules fines, l'OMS en recomana entre 3 i 4 vegades menys de les que hi ha aquí.
Per cert, que la farmacèutica Johnson & Johnson està disposada a pagar 9.000 milions d'euros per posar punt final a les demandes que ha rebut per vendre una pols de talc que contenia un mineral de la família de l'amiant, que també té efectes negatius per la salut i que pot arribar a provocar càncer. La multinacional ha acumulat al llarg de molts anys fins a 60.000 denúncies que l'acusen d'haver contribuït a desenvolupar milers de càncers d'ovari. Doncs bé, en un comunicat, Johnson & Johnson continua negant els efectes negatius del talc en els seus productes, però afegeix que prefereix pagar ara una indemnització de forma preventiva i estalviar-se continuar per la via judicial. 8:35 minuts, el cas rocambolès de la gestació subrogada encarregada per Ana Obregón fa un pas més cada dia. Ara el debat se centra en el registre de la nena que va néixer fa unes setmanes als Estats Units i que Obregón ha declarat que seria la seva neta, és a dir, la filla pòstuma del seu fill Alex. La Vanguardia recull el procés judicial que tocaria aplicant un cas així, d'entrada. Tot apunta que Obregón no podrà inscriure la nena a Espanya fins d'aquí a un any. El motiu és que sobre el paper la nena seria adoptada i la llei estatal impedeix atorgar una adopció a una persona 45 anys més gran que la persona adoptada. En el cas d'Obregón en són 68 anys de diferència. Però una escletxa legal permet que se l'accepti com a mare adoptiva si pot demostrar que fa més d'un any que la cuida. Seria, doncs, un any que podria passar a Miami mateix, on va néixer la criatura. A banda, alguns experts també tenen dubtes del registre de la criatura a Espanya. La Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família del Col·legi d'Advocats de Barcelona afirma que l'Estat no pot posar pegues a Obregón per registrar la nena que han carregat mitjançant gestació subrogada, perquè això suposaria, diu, que la menor quedés desprotegida. És tot just al contrari de l'alerta que feia el col·lectiu d'advocats Olimp, que assegurava que la Fiscalia podria presentar un recurs en contra de la inscripció del nadó al registre civil espanyol. Els lletrats d'aquesta firma expliquen que el problema són les mateixes paraules d'Ana Obregón a la revista Hola, en què afirma que ha inscrit la nena als Estats Units com a filla adoptiva, però que no n'és la mare, sinó l'àvia. Ara bé, altres advocats diuen que això no tindria sentit perquè s'han de protegir els drets del menor. Per exemple, al Món a RAC1 parlava Ricardo de la Rosa, president de la Comissió per la Igualtat de Drets dels Nous Models de Família del Col·legi d'Advocats.
La base de la inscripció hauria de partir del fet que aquesta senyora, un cop nascuda la criatura, aconsegueixi una sentència dictada en un procés contradictori, és a dir, un procés que permeti practicar prova i que permeti la intervenció de la dona gestant, i que amb aquesta sentència el que es tingui és la declaració de que ella és legalment la mare d'aquesta nena.
De la Rosa també assegura que la gestació subrogada no està prohibida a l'Estat espanyol. Ara bé, el Codi Penal és ben clar i diu que es castigarà amb penes de presó d'entre 1 i 5 anys qui faci ús d'aquesta pràctica. A Espanya es registren molts nadons nascuts a l'estranger mitjançant gestació subrogada per la prevalença dels drets de la criatura. D'altra banda, el fet que Ana Obregón hagi hagut d'anar fins als Estats Units per fer tot el procediment és perquè l'Estat no està permès utilitzar el semen d'un difunt si ja han passat 12 mesos des que va morir. En el cas del seu fill han passat gairebé 3 anys. I, a més, no el pot fer servir la parella i ha de ser a través d'un acte notarial o d'un testament en què el difunt hagi deixat constància de la voluntat de tenir descendència. Això també podria suposar un impediment per escriure aquesta nena al registre civil, perquè es pot entendre com un fet contrari a l'ordre públic espanyol. De tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Manuel Javois.
El parto de los montes de Ana Obregón, que es el parto de una mujer anónima, la que han sacado ya en la portada de una revista, es una lección fantástica de libre mercado aplicado a la moral. Esa contaminación, la contaminación del dinero con la moral, siempre empieza y termina en el árbol genealógico. Emil Cioran dijo, fundar una familia me resultaría mucho más fácil fundar un imperio. Obregón lo pasa por la derecha. El árbol genealógico, origen de crímenes y de imperios, lo ha disuelto nuestra televisiva hasta convertirlo en una aspiración imposible de Juego de Tronos. Y no ha sido por debilidad con el entretenimiento, sino por una confusión entre los límites de la vida y de la muerte. Todo ello, bien vendido, bien pagado, todo ello conseguido no gracias al amor, como se cree que se hacen estas cosas, sino gracias al dinero. Así tenemos a un bebé que es nieta e hijo al mismo tiempo y madre de dragones del capitalismo.
Gràcies, Manuel. I a tot això, avui llegim a La Vanguardia que les adopcions estatals, les d'infants a Espanya, es van disparar un 25% el 2021, l'últim any del qual hi ha dades disponibles. Aquest increment contrasta amb la caiguda d'adopcions a l'estranger que s'han desplomat els últims anys. El 2021 se'n van registrar 845 d'interiors d'infants espanyols, en canvi només 175 de nens i nenes d'altres països. La raó, segons el Ministeri de Drets Socials, és que alguns dels països que més infants donaven en adopció, com la Xina, ara posen pals a les rodes a les famílies estrangeres que volen acollir i que prioritzen els pares locals. De fet, la Xina ha passat de ser al capdamunt de la llista a situar-se a la cua, i ara els països on s'adopten més nens és a l'Índia, al Vietnam i a Bulgària. El que no canvia és la lentitud del procés, tant si l'infant és espanyol com si és estranger. Adoptar un fill pot requerir entre 2 i 8 anys en funció de les circumstàncies. Normalment, com més petit és el nen, més temps cal per completar el procés. 20 minuts i arribarem a les 9 del matí. La Generalitat admet que està en vigor el decret que obliga a buidar cada any les piscines d'ús públic com les dels hotels, les instal·lacions esportives o les municipals, almenys un cop l'any. És una normativa del 2001 pensada amb motius de salut pública que el govern admet a TV3 que fa anys que ha quedat desfasada per les sequeres i el canvi climàtic. La sotsdirectora general de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut, Carme Chacón Villanueva, assegura que cal actualitzar-la.
Segurament ens apostarem més, doncs, a potser no dir res en l'àmbit de la freqüència dels buidats i, evidentment, relacionar-ho més amb aquesta capacitat de manteniment correcte, desinfecció correcta.
Diu també que ara hi ha molta tecnologia per mantenir l'aigua de les piscines netes.
En aquests darrers anys ha millorat molt la tecnologia, la capacitat de tenir millors desinfectants, millors filtres, millor capacitat de garantir la qualitat de l'aigua i de les instal·lacions sense aquesta necessitat del bullat.
Una sequera que, per cert, ha portat el pantà de Sau a ocupar la portada d'avui del web del prestigiós diari econòmic nord-americà Bloomberg. El mitjà publica avui un reportatge fotogràfic sobre l'embassament entre els seus articles més destacats. Es titula "El pantà espanyol immortalitzat pel pop-rock s'està quedant sec", fent una clara referència a Sau, al grup de Carles Sabater i Pep Sala. El diari inclou imatges de l'església de Sant Romà a vista d'ocell i destaca que el nivell de l'aigua en registres negatius històrics amb menys d'un 6% de la capacitat del pantà. Encara sobre el pantà de Sau, l'Agència Catalana de l'Aigua n'ha interromput les tasques de buidatge. Segons explica el periòdico, els pescadors s'aturaran fins dimarts vinent perquè es vol evitar que l'afluència de visitants durant la Setmana Santa entorpeixi la feina. L'operatiu especial a Sau va arrencar fa 24 dies amb l'objectiu de traslladar l'aigua de Sau fins al pantà de Susqueda abans que perdés qualitat. Per evitar que això passés, pescadors de Blanes i d'Arenys de Mar han estat capturant centenars de quilos d'espècies invasores. Els peixos haurien mort igualment per la sequera i això hauria empitjorat l'estat de l'aigua. I a partir d'avui, fins després de l'estiu, les barques de motor ja poden navegar pel riu Ebre. Els tres llaguts que hi ha en funcionament a Tortosa, Benifallet i Ascó comencen avui les seves rutes. El cabal del riu Ebre a Tortosa no arriba als 100 metres per segon, però no ha fet prou calor perquè proliferin les algues que dificulten la navegació, així que el sector comença la temporada amb bones perspectives. Falten 3 minuts per 3 quarts de 9 del matí. El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin avui. Ho assegura el nou baròmetre del CEO, que mostra que els socialistes es consoliden com la primera opció política. Al Parlament, la majoria independentista podria perillar si es compleixen els pronòstics més dolents pel moviment. Tant Esquerra com Junts podrien perdre suports, tot i que la tendència és diferent en el cas del vot dels catalans en unes eleccions espanyoles. Si fossin eleccions al Congrés, Esquerra i el PSC estarien frec a frec disputant-se'n la victòria. Sigui com sigui, el CEO mostra que els partits independentistes s'hauran de posar les piles al Parlament si volen situar-se al capdamunt del podi. Adrià Santasusagna.
El PSC es dispara i és el partit que guanyaria més suport si es fessin eleccions avui. Passaria dels 33 diputats que té ara a tenir-ne entre 34 i 40 escons. La segona força seria Esquerra, que ara també en té 33 i passaria a tenir-ne entre 29 i 34. La tercera força seria Junts per Catalunya, que cauria dels 32 diputats als 22 a 28. La CUP, que ara en té 9, n'aconseguiria entre 8 i 12. Això vol dir que si ens fixem a la forquilla baixa dels partits independentistes, no aconseguirien la majoria absoluta. En canvi, per la forquilla alta, sí que continuarien sent majoritaris al Parlament. Pel que fa a la resta de partits, els comuns, que en tenen 8, estarien amb entre aquests 8 i els 12. El PP es dispararia dels 3 a tenir-ne entre 8 i 12, i Vox, en canvi, cauria dels 11 diputats que té ara, n'aconseguiria entre 7 i 10. Ciutadans seria el gran perjudicat de les eleccions al Parlament i podrien quedar fora. Ara tenen 6 diputats i la forquilla que li dona el CEO és d'entre 0 i 5.
Això al Parlament, però com dèiem, si mirem el Congrés espanyol ens trobem amb un empat tècnic entre el PSC i Esquerra, tot i que els socialistes tenen un pèl d'avantatge. El PSC en té actualment 12 i en trauria entre 12 i 15, i Esquerra, que en té 13, li pronostiquen una forquilla d'entre 11 i 15. Tercera força serien els comuns. En tenen 7 i els en posen entre 4 i 8. Després vindria Junts, que en té 8, i tant per la part alta com la baixa perdria suports. Entre 5 i 7 en quedaria. El PP aguantaria i podria millorar, passaria dels 2 que té ara fins a 5, i Vox i la CUP tenen resultats calcats. Actualment tenen 2 diputats i la forquilla els pronostica entre 1 i 4 escons. Ciutadans, finalment, també podria no tenir cap diputat per Catalunya. En té 2 i, segons el CEO, quedaria fora o com a molt n'aconseguiria un. Tornant al CEO, que no canvies el suport a la independència. Les dades són pràcticament iguals a les de l'últim baròmetre. La meitat dels catalans no volen la independència i un 43% sí. Això en un baròmetre del CEO que també aporta dades molt curioses. Per exemple, el plat preferit dels catalans és l'arròs i la paella, Adrià.
Segons el CEO, són aquests plats, l'arròs i la paella, els que més agraden als catalans. Més d'un 20% els situa com el plat preferit. Al rànquing els segueixen la pasta i la fideuada, i al tercer lloc els entrants i les tapes. Tot i això, els catalans també aposten per les carns i pollastres i també les sopes. En canvi, molts pocs tenen com a plat preferit els canelons, el sushi o els dolços. Aquests són els plats preferits, però el CEO també pregunta per quin plat representa millor la cuina catalana. I el guanyador és indiscutible, l'escudella. El segueixen la botifarra amb seques, el pa amb tomàquet i els calçots, però són molt pocs els que aposten per altres plats com el fricandó, l'escalivada o els cargols.
I aquest CEO també pregunta per la simpatia que tenen els catalans pels equips de futbol. La meitat es declaren seguidors del Barça i la segona opció és el Madrid. Un 8% dels catalans són d'aquest equip i un 2% més són de l'Espanyol. Només un 1% del Girona. El que hem fet des de RAC1 és encreuar les dades de simpatia per un equip de futbol amb el partit que vota. I entre altres dades curioses, el partit on hi ha més barcelonistes és Junts per Catalunya, i on hi ha més del Madrid és el PP, Adrià.
Si ens fixem en els partits amb més simpatitzants del Barça, coincideix amb els tres partits independentistes. Gairebé el 92% dels votants de Junts, el 87% d'Esquerra i el 85% dels de la CUP asseguren ser del Barça. Anem al rival dels blaugranes, el Madrid, que coincideix també amb ideologia política, i és que PP, Ciutadans i Vox són els partits que tenen més seguidors del Madrid. Gairebé un 40% dels votants populars simpatitzen amb els blancs, també ho fan el 30% dels de Ciutadans i el 26% dels de Vox. Anem a l'Espanyol, aquí Ciutadans és qui té més votants que són pericos, el 10%, després segueix Vox amb un 4,3% dels seus votants, i el tercer partit amb més seguidors blanquiblaus és Junts per Catalunya, amb un 4,1%, i el quart equip més seguit, el Girona, les dades són encara més curioses. La CUP és qui té més votants del Girona, un 7,4%, i el segon amb més gironins és Vox, el segueixen un 4,3% dels votants. El tercer són els comuns, amb un 2,4% de votants que segueixen els blanquivermells.
I atenció a aquesta notícia d'última hora que acabem de saber. Ha mort l'exministre i expresident del PP català, Josep Piqué. Tenia 68 anys i va ocupar diverses carteres ministerials com la d'Exteriors o la d'Indústria en els governs de José María Aznar. Un dels moments més complicats de la seva carrera política com a ministre va ser la gestió de la guerra d'Iraq, que ell va haver de defensar com a responsable d'Exteriors. L'any 2002 es va convertir en el líder del PP a Catalunya, un càrrec que ocuparia fins al 2007. Piqué va abandonar la política per convertir-se en el president de Vueling i va ocupar altres càrrecs en el món empresarial, com ara el de president del Cercle d'Economia. Piqué ha mort a Madrid, a l'Hospital 12 d'Octubre, era doctor en Ciències Econòmiques i llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Va ser de jove antifranquista, militant del PSUC, abans de passar a exercir càrrecs en l'administració catalana com a director general d'Indústria amb Convergència i Unió al govern, fins que anys més tard faria el salt a la política espanyola quan José María Aznar el va incorporar al govern com a ministre d'Indústria. Doncs aquesta mort de Josep Piqué, qui va ser ministre i expresident del PP català a l'edat dels 68 anys que acabem de conèixer. 8:48, anem a la publicitat i de seguida continuem repassant més notícies.
Veig, veig.
Què veus?
Nens i nenes jugant i rient.
On?
En un alberg de la Xenescat.
Doncs anem-hi. Al programa Vacances en Família hi trobareu les millors opcions per fer una escapada i descobrir Catalunya amb tota la família. Apunta't ja a la segona convocatòria. Tens temps fins a l'11 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Si has decidit gaudir de la Setmana Santa a casa, fes una escapada a la Roca Village. Del 30 de març al 10 d'abril, troba els teus essencials d'estiu amb descomptes addicionals sobre el preu del Village amb marques com Iro Paris, Karl Lagerfeld, The Couples o Sunglass Hut. T'esperem de dilluns a diumenge i també els festius a la Roca Village per viure una experiència de shopping única.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Les peres d'aigua, els plàtans i l'abocat. Alguna cosa més?
Sí, dir-te que et considero... Bé, us considero les meves filles.
Figues, en tinc de molt bones.
Filles, filles. Vosaltres dues, filles meves.
De mare només n'hi ha una. Esclar que per 17 milions pot ser que te'n surti alguna més. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia de la mare de l'11. El 7 de maig, 17 milions d'euros. Extra dia de la mare de l'11. Ara qualsevol vol ser mare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan falten 10 minuts per arribar a les 9 del matí, us explicàvem fa uns minuts la notícia que acabàvem de conèixer, la mort de Josep Piqué, als 68 anys, qui va ser ministre i qui va ser també president del PP català. Per això aquesta hora vull saludar l'actual president del PP català, Alejandro Fernández. Bon dia, senyor Fernández.
Molt bon dia.
Li pregunto què significa, què va significar Josep Piqué per la política catalana i en el cas del Partit Popular pel PP català.
Bé, la veritat és que, bé, primer de tot, evidentment, avui és un dia molt trist. Jo voldria enviar en nom del Partit Popular de Catalunya doncs una abraçada molt forta a la seva família, als seus amics, uns amics entre els quals doncs m'incloc, perquè vaig tenir l'honor de ser president de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya en l'època amb la qual ell va ser president del partit, i el que he de dir és que vaig aprendre moltíssim d'ell. És una de les personalitats amb més capacitat intel·lectual que he conegut a la política, amb una visió i amb una capacitat d'anàlisi extraordinària que ha demostrat no només en l'àmbit polític, sinó en l'econòmic, en la política internacional, els seus escrits. És a dir, la veritat és que és una pèrdua molt, molt, molt rellevant per Catalunya, pel conjunt d'Espanya. És un dia molt trist.
Per què creu que se'l recordarà? És a dir, quan es pensi en Josep Piqué, què creu que és el que quedarà d'ell?
Jo crec que quedarà una barreja de tot, perquè va ser un home amb moltíssimes dimensions, va ser un empresari d'èxit, va ser un gran ministre d'Afers Exteriors, va ser un gran portaveu del govern, perquè una altra de les qualitats que ell tenia era una capacitat pedagògica a l'hora d'explicar les coses extraordinària. I per tant jo crec que quedarà en el record doncs, aquesta capacitat extraordinària, una intel·ligència molt, molt potent. No? Jo crec que tothom recordarà això, a banda també, insisteixo, d'haver format part d'un govern d'Espanya exitós i que en diversos ministeris, perquè va ser ministre d'Indústria, ministre, com deia fa un moment, d'Afers Exteriors i portador del govern, i totes i cadascuna de les tasques que li van encomanar les va fer de manera exitosa. No? Per tant, és un dels grans polítics de la història de Catalunya.
Creu, per exemple, que la seva sortida del Consell de Ministres es va deure en part de la Guerra d'Iraq? Clar, això queda molt lluny, però en aquell moment va ser una qüestió troncal de la política espanyola. Creu que el fet que ell en sortís va tenir a veure amb això?
Jo crec que va ser molt posterior la seva sortida. Hem de recordar que tota la polèmica al voltant de la Guerra d'Iraq en termes polítics es va viure als anys 2003-2004 i ell va deixar de ser president del Partit Popular de Catalunya l'estiu de l'any 2007. Crec que va tenir unes altres consideracions la seva sortida de la presidència del Partit Popular de Catalunya, que no de la seva afiliació, perquè és una cosa que potser no tothom coneix, però ell va continuar sent afiliat del Partit Popular de Catalunya, però que, sí, efectivament, la seva sortida com a president en el seu moment va ser polèmica, però no va tenir a veure amb la guerra d'Iraq, va ser posterior.
Clar, ara parlava vostè de que va continuar la seva afiliació, però potser a molta gent no és habitual que els polítics, i sobretot polítics que han tingut tant pes, s'allunyin sobretot de la primera línia pública, ja no necessàriament política, però potser sí que Josep Piqué, malgrat ocupar càrrecs importants com a empresarials o d'altre tipus, sí que va tenir un paper potser més discret del que altres polítics que abandonen potser la primera línia, però que continuen tenint una importància a l'esfera pública.
Sí, jo crec que en aquest cas això és bo i també demostra una sabidoria personal, perquè és veritat que moltes vegades hi ha gent que surt de la política i no sap sortir. No és el seu cas. Ell va continuar en la seva vessant empresarial, però també de divulgació intel·lectual. Els seus escrits sobre Xina, sobre Rússia, sobre Putin, que són alguns dels millors que s'han publicat en els darrers anys, són la prova fefaent del que estic dient, no? Per tant, és veritat que ell va sortir del que és la batalla de la dialèctica política del dia a dia, però que va continuar portant la seva visió estratègica i la seva visió politològica.
Li agraeixo molt que ens hagi atès tant d'última hora el senyor Alejandro Fernández, el president del PP català, amb aquesta notícia que coneixíem fa pocs minuts de la mort de Josep Piqué. Senyor Fernández, bon dia i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta per tots.
Falten 5 minuts per arribar a les 9 del matí. Continuem repassant més notícies. La Junta Electoral es reunirà dijous que ve, una sessió en què podria prendre alguna decisió sobre Laura Borràs i la seva inhabilitació com a diputada i, per tant, com a presidenta del Parlament després de la sentència que l'ha condemnat per prevaricació i falsedat documental. Ara bé, no està confirmat que aquesta qüestió estigui a l'ordre del dia perquè som a les portes d'eleccions i d'una campanya electoral i són moltes les qüestions que s'han de mirar. Això mentre continua l'embolic dins de Junts per Catalunya sobre quins passos s'han de fer. Ahir el sector de Borràs va demanar a la mesa del Parlament que aixequés la suspensió a la seva presidenta. Però, segons informa l'Ara, aquest moviment el van fer sense el suport de la direcció i ha malestar dins del partit per la dinàmica que està forçant des de l'entorn de la presidenta de Junts. De fet, l'única veu del partit que ha demanat de manera pública que Borràs ja faci un pas al costat és Magda Oranich, la responsable de la Comissió de Garanties de Junts, que apunta en una entrevista en aquest diari que a la direcció també hi ha un gruix de dirigents que volen apartar Borràs.
Tot el Parlament, excepte Junts, ho té claríssim. I jo crec que Junts també ho té claríssim, en major part, però...
I per què creu que no surten en públic a...
Però perquè s'ha pres aquest acord, han pres aquest acord. Jo, com no estic a la direcció, ni faig vida a partit ni res, doncs ningú m'havia dit res. Però, clar, jo crec que això s'ha de solucionar pel bé del país i tot, perquè quin espectacle estem donant. A Madrid deuen estar encantats a la vida, tot aquest... de les discussions, vull dir...
Oranich també referma en el fet que cal apartar Borràs perquè no faci mal a la marca de Junts de cara a les eleccions municipals.
Insistim en aquesta necessitat de que la senyora Borràs dimiteixi. Ho vam dir quan la van imputar, ara sembla que s'han sumat tota la resta de partits de l'oposició. Per tant, a partir d'aquí, si la senyora Borràs no està disposada a dimitir, crec que ara també la responsabilitat és del seu grup parlamentari de Junts per Catalunya, que l'han de portar a que plegui.
Qui sentíem, evidentment, no és Magda Oranich, sinó que és Jéssica Albiach, que insistia en aquesta entrevista a Europa Press en el fet d'apartar Borràs de la presència al Parlament.
Perjudica? Jo crec que sí. No perjudica que algú tingui un problema polític, per exemple, Esquerra Republicana, l'Oriol Junqueras? No, perquè l'Oriol està per un problema polític, per dir. Perjudica que estigui el senyor Turull? No, que encara estan inhabilitats, per això parlo d'ells dos. En canvi, una condena per un delicte comú que ara a l'opinió pública, doncs, sincerament, crec que pot perjudicar.
2 minuts i arribarem a les 9 del matí. Augmenta el nombre d'alumnes repetidors a Espanya. Les xifres es van reduir ara fa 2 anys quan, a causa dels problemes per seguir les classes en època pandèmica, els responsables educatius van relaxar les regles d'avaluació. Ara, però, amb la tornada a la normalitat, les dades del Ministeri d'Educació que recull avui el País demostren que els nivells han tornat a pujar amb força. Les taxes oscil·len entre el 75% i més del 100% en funció de l'etapa educativa, un repunt que es produeix tot i que la nova llei educativa, la LOMLOE, estableix que la repetició ha de ser un recurs excepcional. Al voltant de la meitat de les comunitats autònomes han recuperat nivells semblants als d'abans de la Covid. I tot i això, en alguns territoris com Catalunya, aquesta taxa s'ha reduït i ha passat de més del 4% a una mica menys del 3%. I quan tornem de Setmana Santa, començarà la campanya de declaració de la renda. El dimarts 11 d'abril serà el primer dia per poder presentar la declaració i tot i que l'Agència Tributària Espanyola va anunciar fa mesos que volia incloure ja en aquesta campanya dins l'ordenament jurídic tributari el dret a l'error que permetria perdonar algunes multes per fer malament la declaració de la renda, encara no ho ha fet i, per tant, equivocar-se continuarà comportant multes. Montse Martí.
Els que ingressen més de 22.000 euros o més de 14.000, si es té més d'un pagador, han de presentar la declaració de la renda. Si no ho fan pel motiu que sigui, l'error pot comportar una multa, sobretot si és Hisenda qui comunica l'error al contribuent, tot i que no s'hagi actuat amb mala fe. El secretari general de Gesta, José María Mollinedo, creu que els tècnics d'Hisenda faran els ulls grossos amb els casos que no comporti un gran perjudici per Hisenda o en el cas que el contribuent sigui el primer cop que s'equivoca, però recomana no refiar-se'n.
No se puede decir que en todos los casos vaya a ocurrir así. Tendrá más facilidad de que no sea sancionado si no se ocasiona un perjuicio para la hacienda pública, que no le resulte ingresar, aunque también esto es matizable porque, claro, no es lo mismo que una persona no declare una renta de 30.000 euros que una persona que esté obligada a presentar la declaración de la renta porque alquiló una plaza de garaje por 3.000 euros.
Les multes per una declaració de la renda mal feta poden anar dels 150.